Continuem al matí a Ràdio 4 i ho fem ja acompanyats del divulgador i periodista especialitzat en tecnologies, el Jordi Flamaric. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Ramon.
Avui parlarem d'un concepte com és la... En fi, que és un concepte que sempre m'apareix quan hi ha el mobile, normalment.
Sí.
El 4 years from now, etc. Startups.
Startups.
Però no només són en l'àmbit del mobile, n'hi ha d'altres àmbits, però sí que està vinculat molt amb les tecnologies, al final, no?
Sí, et comento. Mira, la revista Wired, que és com la bíblia, la publicació de referència en l'àmbit tecnològic, acaba de publicar, ha publicat aquest mes de setembre, un especial, un especial amb les 100 startups més prometedores d'Europa. Dins d'aquest especial doncs apareix Barcelona com una de les capitals, no?, destacades al costat de Berlín, París, Londres, Helsinki, i la revista doncs destaca fins a 10 empreses que són nascudes aquí a la ciutat de Barcelona, mm-hmm, i que ens col·loquen una vegada més, no?, com un referent d'innovació i de tecnologia. Mm-hmm.
Escolta'm, però com definim una startup? Què és?
Una startup és una empresa. La definició estricta seria una empresa emergent, una empresa, mm-hmm, jove que acaba de començar, que està començant a trobar el seu model de negoci. Són empreses que moltes vegades s'inicien amb una intuïció.
Una petita idea.
Una idea, dius, ostres, potser per aquí hi ha
un mercat.
Hi ha un mercat que encara ningú està explotant. Tenen un fort component tecnològic, un fort component, per tant, d'innovació, i acostuma a ser això, doncs, empreses petites que s'acceleren molt ràpid en el seu creixement, que de seguida, en un any o dos anys, doncs ja estan fent com el pilotasso, per dir-ho d'alguna manera, i que també és una filosofia d'operar. És a dir, les startups són empreses que ràpidament poden variar el seu model de negoci, que ràpidament, és a dir, estan molt atents a les novetats del mercat i estan molt atents al comportament dels usuaris o dels seus clients, en definitiva, i que tenen la cintura molt ràpida, a diferència, podríem contraposar l'startup a la gran empresa que coneixem tota la vida. Són empreses que són molt lentes, que no tenen capacitat de reacció.
És molt més una idea i anem a desenvolupar-la.
Exacte, si no funciona, anem a una altra. És a dir, la idea és canviar molt ràpid de negoci i trobar el negoci que funciona el més ràpidament possible.
Barcelona com a capital de startups.
Home, tu ho deies, clar, és una Barcelona.
Això està vinculat al mobile també, no?
Sí, molt vinculat. Moltes de les startups que veurem avui, que parlarem avui, són startups del món del mòbil. Barcelona, de fet, és la capital mundial del mòbil, és la ciutat on es fa el Mobile World Congress, no? Cada any tenim aquest gran trobada del món de la telefonia mòbil, però també al voltant d'això i derivat d'això s'ha creat tot un ecosistema d'emprenedors, incubadores, acceleradores d'empreses. També hi ha molts diners aquí a Barcelona, a Catalunya, de fet, s'estan movent molt capital risc, capital d'inversió, que aposta per aquestes petites empreses, aposta pel seu creixement i que està fent doncs, que Barcelona sigui com un pol d'atracció en el qual moltes empreses venen aquí a instal·lar-se. De fet, bueno, hem tingut exemples d'empreses, mm-hmm, grans, no?, com Amazon o Cisco o Lenovo, que ja estan interessant-se i ja s'estan establint a Barcelona com un centre d'operacions en el sud d'Europa.
Suposo que també el punt aquest, no?, que són empreses que o funcionen o no funcionen, no? Segurament coneixem els models d'èxit, n'hi ha d'altres que potser no han acabat de tenir-lo i ja està, moriran com una aplicació que no s'ha desenvolupat.
Exacte, de fet el 90, diria el 95-99% de les startups fracassen.
I 95%?
Sí, molt, no totes fracassen. De fet, quan tu et fiques en el món de startup i amb la gent que porta les startups, els emprenedors,
sí,
ells ja ho diuen, jo monto una startup per fracassar el més aviat possible. L'objectiu és fracassar, perquè si estàs fracassant vol dir que estàs aprenent del mercat i vol dir que estàs aprenent a girar el teu model de negoci i a intentar trobar allà on les coses poden funcionar. Ara mateix a Barcelona n'hi ha com unes 300 censades. Segurament n'hi ha moltes més, però aquesta idea de 300 startups que estan començant, doncs pensa que és com un número viu, que cada dia neixen i moren startups, bé perquè fracassen o bé perquè canvien de model de negoci o canvien d'orientació.
Sí que en algun cas, ara anem a les que ens comentaràs, no?, les més destacades, però sí que alguns casos, coneixem algun cas de startups que la idea era bona, el que passa que la model de gestió, o sigui, no s'ha acabat d'aprofundir prou o s'ha basat només en la intuïció. I era com que la startup necessita, meu criteri, eh? Uh-huh. No sé si algú pensaria el contrari, però en aquest cas concret que estic pensant, era com que explotés molt ràpid.
Sí.
Si no explotava molt ràpid, la capacitat d'aguantar i anar guanyant poc a poc terreny era limitada.
De fet, una de les coses que, sobretot en l'àmbit tecnològic, en l'àmbit de la mobilitat del mobile, el que fa que una startup funcioni no és el creixement. el creixement ha de ser exponencial i ha de ser molt ràpid.
Són components que llavors, per això la majoria poden fracassar.
És la seva viralitat. No? Yeah. És a dir, quan una idea té viralitat, és el que els inversors busquen, és com un peix que es mossega.
Val.
Tu tens una idea, la llences al mercat, aquesta idea atrau els usuaris i creixes molt ràpid, llavors els inversors diuen, ep, aquest està atraient molts inversors i posem més diners per encara accelerar més el seu creixement. I en qüestió de 2-3 anys, vendre-la.
Val.
Moltes de les empreses
el
cicle de vida de moltes
no
startups
no és la de poc a poc obrim un mercat de l'empresa convencional que coneixem fins
ara. N'hi ha
ara.
Uns quants bitxos raros, els direm així, dins d'aquest sector, en conec un parell de ben propers, que sí que són així, que són startups de component tecnològic i diuen no, jo no vull entrar en aquesta voràgine dels inversors de capital risc que de seguida posen molts milions d'euros en la meva empresa amb la promesa que d'aquí 2 anys jo els retornaré la seva inversió per 10, per 5, per 20. Això m'obliga a créixer molt i a vendre-ho. Hi ha gent que diu, no, jo no vull vendre la meva empresa, jo vull crear una empresa...
Crec que en el projecte que... vull defensar jo, no?
Correcte. Però la major part de les empreses que neixen, encara que ells et diguin que no, el seu objectiu és tenir un creixement superràpid, atraure inversors que els ajudi a accelerar encara el seu creixement encara més i després vendre-la.
Anem a les startups més destacades.
Sí, anem a fer aquest recorregut per les 10 startups, anirem així esmentant-les una miqueta per sobre. La primera, i segurament els nostres oients la coneixen, és Wallapop.
Sí.
Wallapop, per la revista Wired, és una de les grans startups de Barcelona, una de les grans startups d'Europa. És aquesta aplicació de venda de productes a segona mà i és una aplicació que ara mateix està movent fins a 46 milions de productes que estan en venda, 20.000 transaccions al dia, és a dir, una aplicació que va créixer brutalment, ha crescut brutalment, a base de què? De molta inversió. És a dir, també és una empresa, és una startup que ha rebut morterades de diners.
S'ha posat molts calés a dintre.
Exacte, per ajudar-la a créixer, però això ha fet que tingués en molt poc temps la seva posició absolutament dominant en el mercat de la segona mà.
Doncs aquesta també, no? Ells juguen amb el factor molt de la proximitat, aquestes localitzar les compravendes per proximitat.
El seu factor disruptiu, el que va fer que trenquéssim el que hi havia llavors, és que ells van aplicar el clàssic gènere dels classificats de la segona mà.
Sí.
Li van aplicar el component de la geolocalització. És a dir, amb el mòbil tu pots veure coses que hi ha al voltant teu. No t'has de desplaçar molt lluny, la idea és compra-li o ven-li coses que tu no tens, que tens per casa, que no vols per res, al teu veí. Llavors és molt fàcil, aquesta proximitat ha fet que això explotés perquè és molt còmode, jo no m'he de desplaçar uns quants quilòmetres o m'he d'anar a una ciutat a buscar-ho, baixo l'escala, me'n vaig al carrer i li dono en mà a la persona. És això va ser el fet que va canviar les coses.
N'hi ha d'altres, anem a la segona.
Sí, LetGo és una altra aplicació destacada, és un clon de Wallapop, també va néixer a Barcelona, també ha aconseguit atraure milions de dòlars en inversió. De fet, LetGo i Wallapop estaven competint fins fa molt poc al mercat americà. Wallapop vol créixer, és líder indiscutible a Espanya, però està anant a altres països i un dels llocs on s'estaven barallant molt LetGo i Wallapop era als Estats Units. I fa molt poc, després de l'estiu, ja van anunciar que s'unien les seves divisions de negoci només pels Estats Units. Aquí a Espanya continuaran sent competència, però per als Estats Units han unit forces per intentar també col·locar-se com a líders.
Ara que avançaven Wallapop o LetGo, el punt aquest és una transacció, però ells que hi guanyen? Els beneficis on surten?
El model de negoci de Wallapop fins fa molt poc era un autèntic misteri, ningú ho sabia, i de fet sempre que sortia el conseller delegat als diaris o li feien entrevistes, el primer que li preguntaven era, bueno, vostè on fa els diners?
Ara, si No ho explicava.
I volia ser líder, volia tenir milers d'usuaris, i ara que els té, ara que ja té el líder, ara està començant a ensenyar la puteta, com diguéssim, de com vol guanyar diners, amb anuncis pagats. És a dir, els usuaris podran pagar per promocionar el seu producte. Imagina't que tens una bicicleta que la vols treure de sobre, però la poses i ningú la veu, perquè hi ha tantíssima cosa que ningú la veu, pagues per posar-la dalt de tot.
Yeah.
Durant un dia. Pagues un euro, em sembla que és un euro o uns cèntims, i durant un dia la tens destacada. Aquest és el model de negoci. Tenir moltíssims usuaris que algun d'ells paguin un euro per tenir durant un dia el seu anunci destacat.
Això sempre és, però és un element de risc a un servei que s'oferi gratuïtament en el moment que tu ofereixes esquers, no?, de pagament.
Sí. En aquest cas, ells no han fet un model de l'aplicació continua sent gratuïta, el que fan és...
Aquest plus,
és a dir, li posen aquest servei premium, com si diguéssim. No l'han canviat de model gratuït a model de pagament, sinó ofereixen serveis premium. Però sí, és arriscat. En el moment que surti algú i ofereixi el mateix sense pagar, doncs potser ja no tindran tant d'èxit.
Anem a una altra. Hey Go.
HeyGo, doncs mira, si Wallapop o LetGo van de vendre coses que tenim per casa, HeyGo el que fem és vendre els nostres serveis. És una aplicació, doncs, si tu saps tocar el piano, doncs pots fer classes de piano, si ets un manetes a casa i saps arreglar coses, doncs et pots oferir. És a dir, és una aplicació d'oferir o contractar serveis a gent que tens al teu voltant. Van néixer al gener del 2015 i en 3 mesos ja teníem més de 200.000 usuaris. També amb l'economia com està, doncs la gent poder treure'ns calés de més fent favors, en alguna manera, als seus veïns, no? Molta gent s'ofereix com a transportista en aquesta aplicació, mm-hmm. doncs va fer que el seu cara, bueno, estigui creixent. Esperen acabar aquest any amb 1 milió d'usuaris i estan en ple llançament al Regne Unit i França.
Estan, per tant, ben implantades aquestes aquí a Espanya?
Sí, 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 són aplicacions que ja estan, porten un parell d'anys en marxa, que ja han validat el seu model de negoci, que se sap que funcionen i que ara estan en plena expansió. Allò que et deia del creixement és imparable. Quan un s'acaba al país, és a dir, quan Wallapop es va acabar a Espanya,
sí.
quan ja tothom tenia Wallapop en el seu mòbil, han de canviar de país. Al final és com la conquista del món. És a dir, han de ser
líders...
Anar saltant
un tauler de país
a
país.
Han de ser líders... a tot arreu. Com més creixen, més diners tenen per gastar. Aquesta és la filosofia.
Més.
Deliverry. Aquesta també és una aplicació que coneixem. També els diners que entren en aquestes startups són diners per fer-se publicitat, per destacar. Doncs Deliverry és una que has fet moltes campanyes de publicitat. És l'aplicació aquesta que li diuen de les mama shoppers. El que prometen, el que ofereix Deliverry és una aplicació que et porta la compra del supermercat a casa, però qui va fer la compra no és un qualsevol, sinó que és una mamà. Ells diuen que són mamàs, que són dones de 50-60 anys, que van a fer la compra. Sí, ells també diuen que així fan una acció social perquè posen al mercat laboral un perfil que té molt difícil
d'entrar-hi, si no.
Trobar, que trobar feina, que col·locar-se, doncs que, bueno, doncs que estan treballant amb ONGs per inserir laboralment aquest perfil, i el que fan és això, que una dona va fer la compra com si la fes per la seva família. Per tant, si tu vols peix, anirà una persona que en principi sap comprar peix amb criteri i que no comprarà qualsevol cosa,
sinó que el triarà un...
Ah, exacte.
Molt
allà
bé.
Tenen més de 6.000 clients, estan repartint més de 250.000 productes al mes. Com a curiositat, entre els seus inversors, entre els seus fundadors, hi ha la mateixa gent que Wallapop, mm-hmm. és a dir, darrere de Deliverry trobem els mateixos inversors que trobem a Wallapop, i opera, suposo que els nostres oients ja ho deuen saber, operen en un sector que ara està molt en moviment. Hi ha Olabox, Comprea, Olola Market, és a dir, són aplicacions que és un nou sector, que és el de la venda de comestibles a domèstic online.
Sí, ara explicaven els d'Amazon també, o sigui, és un mercat aquí que està entrant molta gent des de molts àmbits.
Una vegada l'usuari ja s'ha acostumat a comprar per internet coses que no són perennes, que no, és a dir, que són coses que pots comprar, un mòbil, per exemple, doncs ara la següent frontera és comprar, fer la compra del mercat. I aquí hi ha una ferotge competència. A veure qui s'ho queda, i jo crec que Olabox, Deliverry estan lluitant ferotgement per fer-se amb el mercat.
Clar, a més tenim en compte que els propis súpers també hi van entrar els primers, és a dir, que aquí estan tots ara mateix.
Sí, 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 però...
Perquè dominar la cadena de fred, el producte fresc, és una logística més complicada.
És complicat, la logística amb tot el tema de start-up i amb el tema d'entregues, per exemple, la següent que parlem, Glovo, que és una aplicació que va de logística, és un servei de missatgeria. Què és el que fan ells? Doncs quina diferència amb el transportista tota la vida? Ells et diuen, escolta, amb el que tu vulguis, on tu vulguis en una hora. Si tu vas amb un missatger, normalment quan vols enviar un paquet arribarà el dia següent, o has de contractar a un preu molt elevat el missatgeria urgent. Doncs ells diuen, mira, en una hora, com ho fem? Doncs tenim una xarxa, que ells li diuen Glovers, que són, és a dir, és una aplicació, te'n recordes quan vam parlar d'economia col·laborativa,
sí, sí.
apps col·laboratives?
Bueno, estava parlant, sí, vam entrar-ho, això, sí.
És a dir, és el mateix concepte, és el mateix concepte. És a dir, tant els que adquireixen els serveis com els que els ofereixen són els propis usuaris de la plataforma. És a dir, els Glovers, tot i que tenen formació per part de l'empresa i estan assegurats, etc. És a dir, no qualsevol pot fer-ho, però sí que són gent que diu, ah, doncs jo vull participar a Glovo com a transportista. Tinc l'aplicació, llavors quan algú demana qualsevol cosa, accepto la comanda, vaig a buscar-ho i li porto. Gent que tingui bici, gent que tingui moto, i fan això. Llavors tu pots...
Clar, però tenir molt Glovers per assegurar una hora, eh?
Sí, bueno, ara en tenen més de 500. I ja estan operant a diverses ciutats, han fet el salt a París, han fet el salt a Milán, és a dir, són gent que reba molts diners, molts diners per ajudar-los a fer creixement. De fet, darrere de Glovo també està la gent de Deliverry i també està la gent de Wallapop.
Estic detectant que hi ha molta aplicació, però que la font de finançament a vegades no són tantes.
Pensa que aquest món és molt petit. I
molt més del que ens podem imaginar.
Molt més del que ens imaginem. I la gent que té diners, al final, no són quatre, però són poquets.
Però tampoc són 200.000.
Els fons d'inversió i els fons d'inversió que coneixen els emprenedors, al final són gent de referència i tenen olfacte. I una vegada triomfen amb una, tenen els diners per anar provant i triomfant amb d'altres. És a dir, diner crida el diner.
Anem a una altra.
Vinga, Typeform, és una
startup. A prop d'aquí, aquesta.
Sí, està al Poblenou, està aquí a prop. Aquests han reinventat els formularis. Allò tan odiós d'internet, sí, de posar les teves dades, sí, i fer enquestes online, ells ho han reinventat, ho han fet d'una manera molt amable, quasi com tenir una conversa amb la màquina. Pots fer el formulari sense tocar ni el ratolí, pràcticament, simplement amb el teclat vas responent. Però han tingut una idea brillant, que és convertir una cosa avorrida en una cosa atractiva i divertida, i gent com Twitter, Airbnb, Uber o fins i tot el Financial Times els fan servir Typeform, uh-huh, per fer les seves enquestes o per fer els seus formularis en línia. I és un producte gratuït. Aquesta gent també, el seu producte és gratis. El que passa és que a partir de ser el volum, tu si vols anar a serveis premium, doncs pots pagar. Però sí, el seu producte és gratuït. Si algú li interessa, doncs que busqui Typeform i ja ho podrà fer servir.
Anem a més, Corner Job.
Corner Job és, si a Glovo parlàvem de guanyar-nos la vida fent de missatger i oferint els nostres serveis, Corner Job és directament de buscar feina. La diferència és que tu t'apuntaves amb una aplicació, amb una web de buscar feina i trigava molt a respondre. En aquí t'ho diuen en 24 hores. Jo m'apunto amb una feina i en 24 hores em diuen si estic acceptat i em faran l'entrevista o si estic descartat. D'aquesta manera acceleren una miqueta la contractació.
Es va més per feina, més àgil.
Exacte, per l'empresari que vol trobar algú també li accelera molt el procés de selecció perquè de seguida ja troba algú. Ja estan publicant 20.000 ofertes de feina al mes. I no vull ser passat, però darrere de CornerJob trobem els mateixos de Wallapop, Glovo, Deliveroo. És a dir, són els mateixos inversors que estan, en aquest cas, ficant-se amb el sector de la búsqueda de feina.
Anem a un altre ja en l'àmbit de l'economia.
Ens queden tres, molt ràpidament. Cantox, que és una empresa de fintech, alguna vegada també hem parlat d'aquí, de la tecnologia aplicada a les finances. Uh-huh. Aquests el que han fet és col·locar-se en un sector molt, molt específic, que és la gestió, uh-huh, de divises i el canvi. Les, uh-huh, empreses, quan operen amb l'estranger, havien de fer-ho a través dels bancs, i el canvi de divises, el banc sempre s'emportava una comissió, sí, que era opaca, els empresaris no sabien què pagaven ni quan havien de pagar-ho. Ells van dir, mira, ens posem al mig, ens saltem als bancs, jo tracto el canvi, t'informo de quan és el millor moment de fer el canvi de divises i la comissió és molt més reduïda. I vaja, han aconseguit, ara està movent ja 3.000 milions de dòlars en transaccions, és a dir, una empresa que ha crescut moltíssim, ha aconseguit més de 20 milions en rondes de finançament i realment una empresa nascuda aquí, que està fent el salt internacional de forma molt, molt interessant.
Anem a Social Point.
Social Point és una empresa que es dedica des del 2008 a fer jocs com d'aquests que podem jugar al Facebook, jocs socials, d'aquí, mm-hmm, el seu nom. Són jocs gratuïts que pots convidar els teus amics, competir amb ells en xarxes socials i que tenen ara mateix enganxats a milions d'usuaris a tot el món. Uh-huh. L'any passat van facturar 85 milions d'euros, tenen un creixement del 15% i és una de les grans, grans empreses a Barcelona amb el tema de videojocs, una empresa catalana.
I ens queda una que m'ha sorprès pel sector, fins i tot, que toca.
Sí, és una empresa que es diu Hola Luz, que és una empresa que es dedica a comercialitzar energia elèctrica de fonts renovables i també és una empresa que ha nascut detectant una necessitat, que ells, sí, diuen, ostres, la gent rep la factura a casa i no entén res. I jo no sé què pago, ni en quin concepte, ni quin
com,
és el preu de l'energia.
No.
Doncs ells ofereixen un servei més transparent, un servei més planer amb els seus usuaris, mm-hmm, que l'usuari entenguin què és el que estan fent, ho gestionen tot per internet, d'aquí el seu component tecnològic, i ara mateix doncs, ja compta més de 60.000 clients a tot el país, i es diu que aquest any 2016 ja entraran al sector del gas. I es ficaran també en el sector del gas. El seu creixement està permetent, això que et deia, doncs està permetent créixer i entrar en altres sectors. Però sí, és una de les empreses que la revista Wired, com deia, ha destacat com una startup prometedora.
Ara no et ficaré en cap jardí, però sí que en aquestes hi ha aplicacions doncs, d'altres, no? Que no són pròviament startups perquè estan, ja porten una trajectòria doncs, com Uber o com Airbnb, que sent, però van ser-ho.
I
encara, tu encara les definis com a startups?
Encara les podem definir com a startups. A veure, són startups amb solera, però la seva filosofia, és a dir, la filosofia de l'startup defineix tant una empresa que creix, que, mm-hmm, està començant, per dir-ho, com una filosofia d'operar, mm-hmm, que és el creixement ràpid i canviar ràpidament d'orientació si el model de negoci...
Adaptar-se molt ràpid a l'assaig error.
Et faria una pregunta jo a tu. Sí. Uber com s'adapta ara? Com s'està adaptant? Cap al cotxe autònom. Uber té una flota de conductors i Uber s'està adaptant, s'està ficant moltíssim amb el cotxe autònom. perquè sap que el model de mobilitat va cap aquí i abans que ningú faci ja ho estan fent.
Ja hi seran ells.
Ja s'estan movent. Una gran empresa no faria això. Li costaria. Ells són start-up, tenen mentalitat de start-up i de dir, pam, pam, canvio ràpid d'orientació.
Em preparo perquè sé que hi haurà una necessitat.
Sí.
Llavors, la necessitat ha d'arribar o no ha d'arribar. No t'ho deia perquè, clar, quan aquestes start-ups, clar, quan topes en sectors que sí que estan molt regulats o que és difícil entrar-hi o que et deixin entrar és quan hi ha els conflictes, no? Suposo
totalment.
Que aquí és aquí on...
Sí, la seva disrupció, la seva innovació fa que a vegades que topi amb el...
Amb les normatives,
amb la legislació.
Amb el gremi d'un determinat, etc.
Sí, Uber va tenir molts problemes amb el sector
del taxi. Sí, per exemple, a Madrid està funcionant i aquí no, per entendre.
Exacte. I Airbnb ja ho sabem tots que té molts problemes amb la regulació del sector hoteler i del turisme i generen problemàtiques noves. És a dir, són empreses que
a l'usuari... El que passa que el seu argument és que nosaltres som la plataforma al final, és a dir...
El seu argument és que les coses han de canviar i les coses evolucionen, i que en el moment que alguna cosa evoluciona hi ha algú que es queixa sempre. Ells sempre diuen el mateix. És a dir, quan va arribar a l'ordinador, els que feien màquines d'escriure, què van dir de l'ordinador? Home, això a mi em prendrà el negoci. I quan van arribar les tablets, els que feien ordinadors, què van dir? Home, és que això a mi em prendrà el negoci, això no... És a dir, al final, cada vegada que hi ha un gran canvi, que hi ha un moviment disruptiu en el qualsevol sector, els que hi eren acomodats es revelen. I, òbviament, el sector del taxi, si m'està escoltant un taxista, una salutació amb molt de carinyo, però és veritat que tenen problemes per tot arreu, perquè ara amb Uber ja està fent moltíssima pressió i hi ha moltes empreses que s'estan ficant en aquest sector.
Doncs, en fi, ja veieu que el tema dona de sí i és apassionant, eh? I n'hi han sortit més, no?
De startups, home, de startups van sortint cada dia, en surten moltíssimes. La idea és que una startup, quan ja adquireix una mida molt, molt, molt gran, al final el que fan és, com et deies, ser absorbida per una més gran. És a dir, molt, molt poques vegades una startup...
És un model també de creixement, de dir, jo projecto una idea i quan compri un gegant i m'incorpori en el seu... No?
Sí, i el creador, el que ha fet aquella empresa, marxa i se'n va fer-ne una altra. És a dir, el que et comentava abans...
Ho cobro i munto una altra història.
Ah, exacte, ho cobro, ja ho he fet, ja he engegat aquest negoci, ja me l'han absorbit. És a dir, molta gent diu que Wallapop al final serà absorbit per eBay.
Uh-huh.
És a dir, quan tingui prou entitat com perquè eBay tingui por o digui què fa aquesta gent... Els compraran. Aquí hem tingut, per exemple, recentment, fa molt poc a Barcelona, una startup que també es deia Trip4Real, que és una startup de turisme, amb gent local, tu ets un turista, vens a Barcelona, no saps on anar, doncs gent local et portava a restaurants, et portava a llocs interessants, doncs Airbnb els ha comprat fa 4 dies també per una venda milionària. És a dir, són empreses que creixen, ofereixen serveis i que capten l'atenció d'empreses més grans que les incorporen en el seu sí, en la seva empresa, no? Però moltes d'elles, com et deia abans, moltes startups creixen o neixen simplement amb aquest objectiu, acabar sent venudes, acabar sent comprades per una empresa molt gran. I moltes d'elles, com et deia, el 90%, el 95%, el 99% d'elles fracassen en l'intent. Sí, cremen diners i no ho aconsegueixen.
Doncs t'agraïm moltíssim, Jordi, que ens hagis fet aquest repàs en un tema tan apassionant com les startups. Moltíssimes gràcies al Jordi Flamarich.
Adéu.